els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'aquesta secció Llevat dins la pasta, on ens podeu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o una mica abans de 6:45 del matí si ens escolteu a la repetició de les 6 dels dijous. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar els programes en el web radioestel.cat i també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda i bona Pasqua.
Bona tarda i bona Pasqua.
Bé, presentem avui Pepe Gálvez. Què destaquem d'ell?
És fonamental que la comunicació de les seccions sindicals a les empreses vers els treballadors sigui fluida i regular tant en un sentit com en un altre. Per part de les seccions sindicals i en funció de les circumstàncies, es compta amb diferents eines com butlletins, periòdics, octavetes, comunicats o xarxes socials. I avui ens volem fixar en una d'aquestes eines que enguany ha arribat als 35 anys de publicació ininterrompuda. Ens referim a la cotorra de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona. I per fer-ho tenim als nostres estudis Pepe Gálvez Miguel, tarolenc, guionista, il·lustrador, crític i teòric del còmic i sindicalista a Comissions Obreres, que va ser un dels fundadors, juntament amb Josep Lluís González, de La Cotorra cap a l'any 1989.
Doncs Pepe Gálvez, bona tarda i benvingut aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Bé, si vostè hagués de descriure la cotorra, jugar amb les sigles, no?, de CCO, de Comissions Obreres, a algú que no hagués sentit mai a parlar-ne, què diria?
Bé, seria de la introducció que heu fet. És una publicació revista, que d'alguna manera s'assimilava al que era un fanzine, el que diríem fanzine en el món tant de la música com del còmic. És a dir, una revista modesta, centrada en informar i opinar sobre la realitat on es desenvolupava la secció sindical, que era l'Ajuntament de Badalona.
I pots parlar-nos del context en què neix la publicació, a l'any 89, és a dir, quina organització que hi havia al darrere i per què decidiu tirar-la endavant?
Bueno, era la secció sindical de Comissions Obreres, tot i que llavors érem encara més aviat al comitè d'empreses. És una evolució més dintre del món sindical, entre comitè, representants, i tots érem de Comissions i la secció sindical. Però era una revista de la gent de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona. I no feia massa que havia hagut la vaga de desembre, del 14 de desembre. Era un moment en què encara teníem bastantes referències de les revistes d'humor, de les revistes del paper que havia fet la informació dins de la transició i la dictadura. I, doncs, bueno, una sèrie de gent van dir, per què no fem nosaltres una revista en continuïtat? No només treure de tant en tant una fulleta, sinó una revista una mica organitzada, petita redacció, però que tingui una mica d'entitat.
Per què aquest nom i aquest sotstítol, la revista impertinent que ni es compra ni es ven, aquesta mena de pariat, no? de vers?
Bé, el nom està apropiat, igual que el subtítol, d'alguna manera, una revista de Badalona d'aquestes satíriques de començaments del segle XX, que es deia La Cotorra. Nosaltres vam fer La Cotorra.
Exacte. CCOO Torra.
Torra, exacte. Ens agradava perquè tenia una referència amb la cultura satírica, la cultura popular de Badalona, però també per el que és la cotorra, o sigui, que xarra, que vol xarrar i que vol dir les coses, no? I d'altra banda, el subtítol era l'original, el de la revista Cotorra, era la revista independent, i nosaltres vam canviar l'independent per impertinent, perquè volien anar amb aquest sentit de ser impertinents, de dir el que no toca o el que no es diu normalment.
De ser reivindicatius. Vaja.
Exacte.
I què és el que distingeix aquesta publicació d'altres de similars?
Bueno, jo diria que amb el temps el que ens ha distingit és que porta 35 anys sense, el qual és un rècord que no sé quantes revistes tenen en aquest àmbit, no? I això vol dir que és una publicació que està bastant arrelada a la realitat de l'Ajuntament. I jo crec que és, clar, en aquestes revistes, en aquest tipus de publicacions, potser és el repte més gran no és sortir, sinó mantenir-se. I després mantenir-se, d'alguna manera, vol dir també que es tingui un cert prestigi entre la gent que és el receptor d'aquesta publicació.
I d'on agafàveu les idees?
Bueno, havia dos, diguem, dos tipus d'idees, no? Era l'estar present en tot el que passava a l'Ajuntament, i per tant has de tenir fonts informatives que et diguin, que et comentin. Hi havia una secció que era el safareig, en el qual el que volien era comentar totes aquelles coses que oficialment no surten, però amb l'excusa de quedar safareig, doncs podien comentar totes les coses que passaven dins de l'Ajuntament, no? I després, bueno, complementaven amb paròdies en còmic, o fins i tot van fer una paròdia dels pastorets amb els regidors de l'Ajuntament. O sigui, intentàvem que fos una... Era com una mena també de creació col·lectiva.
Mm-hmm. I quina ha estat l'acollida i el retorn que ha anat donant la plantilla aquests anys?
Bé, jo crec que hi ha una part molt important que era quan es distribuïa, no? Hi ha una part de la revista que és la creació. I la creació de la revista és a dir, bueno, què toca avui, no? Doncs toca parlar d'aquest tema que és molt important i després, a part d'això, doncs, has de donar certa amenitat a la revista i tal, no? Però, clar, per parlar de les coses que interessen a la gent has de tenir informació del que passa. I d'alguna manera això era com un camí de doble sentit en el qual la distribució de la revista et confirmava, per una part, que la gent volia rebre, perquè la feien manualment i s'ha continuat fent manualment, és a dir, directament, no virtualment, sinó anar de lloc de treball en lloc de treball, entregant-la, i llavors veies la recepció i, evidentment, això estimulava molt i era molt important, però també aquest camí a vegades també era també de retorn. Ja deia, ei, per la propera vegada heu de tenir en compte això, pot passar això, de manera que la recessió no només era de si la valoraven positivament, sinó que es convertia com una mena també de participació dels receptors.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Pepe Gálvez, guionista, il·lustrador, crític i teòric del còmic, sindicalista de Comissions Obreres, sobre les revistes o les publicacions sindicals dirigides a plantilles, com ara aquesta revista Cotorra. Per cert, l'acollida, el retorn per part del patró, per dir-ho així, en aquest cas l'Ajuntament de Badalona, com era?
Bueno, l'Ajuntament, clar, no és un patró únic i amb el temps, sinó que va canviant.
Clar.
I llavors hi han hagut moltes formes de reaccionar, des de certa acceptació, des de gent que s'ha sentit molesta amb l'ego o per estar assenyalada, i gent que no s'ho ha pres gens bé, i altres que, bueno, que han dit, bueno, és una manera de... Però jo crec que hi havia una altra part que és de fons, que és d'alguna manera mantenir-la i estar present durant un temps fa que respecti l'altra, la contrapart. Perquè ja no ets només la subaltern en la versió granxiana, que estàs, no, o sigui, és part de... I estàs dient coses que estan passant i de cop es diu, aquest té capacitat d'estar contínuament marcant terreny, no? Amb el qual jo crec que la part, diguem, més important, a part de reaccions que sempre hi ha hagut d'una manera o d'una altra, és que és el respecte, no?
Uh-huh. I el respecte, doncs, que pugui ser sempre, tingui el color que tingui el govern de l'Ajuntament, no?
Uh-huh. I tenint en compte la dedicació que va significar per a l'equip impulsor, és factible en altres organitzacions? Per què defensaries fer una publicació així?
Jo crec que no és factible, que és recomanable i d'alguna manera fins i tot hauria de ser una condició, però de la meva experiència, que parlem del món sindical, hi ha lo d'acció sindical, que teòricament és, i organització, diguem-la. L'acció sindical, la comunicació, la informació, la comunicació, és una part essencial de l'acció sindical. Jo no la veig com algo separada, sinó la veig com una part integrada dins de l'acció dels que estem en el món sindical i els que estem defensant els drets dels treballadors. I llavors perquè és també disputar el poder de la comunicació. Mm. Que la comunicació condiciona molt com veus les coses, què coneixes, què deixes de conèixer, què pots reivindicar moltes vegades a base també de necessitat saber aquesta comunicació. I per tant, jo crec que és... No només és recomanable, sinó que d'alguna manera gairebé seria obligat tenir algun tipus de comunicació. Després estava el que deia abans. I a més, jo crec que avui hem avançat tecnològicament, la forma d'arribar a la gent, els canals són molt amplis, però no s'ha de perdre el contacte directe. Hi ha molts canals, la forma de comunicar-se. I crec que això és molt bé per la gent que fa sindicalisme, perquè et fa estar en contacte amb els teus.
Sí. I pensant en altres delegats sindicals que s'estiguin plantejant tirar endavant un projecte com aquest, què haurien de tenir en compte?
Bé, que demana una certa dedicació, però que jo crec que ho han de plantejar com un projecte col·lectiu, que no sigui només d'una persona o dues. Sempre hi haurà algú que tingui més capacitat de redactar o d'ordenar-ho, però que no sigui només una persona o dues, sinó que sigui un projecte col·lectiu, que sigui a mi, que estigui molt lligat a la realitat sobre la qual està escrivint, sobre la qual està comunicant, que estigui molt lligat, i que d'alguna manera també lligui aquesta realitat amb l'exterior, però que no es limiti a ser un butlletí de coses externes, sinó que sigui algo que estigui parlant de lo que la gent està, diguem, sentint, o de les preocupacions que pot identificar-se la gent al llegir de determinat article.
Allò, un temps ben invertit, no?, pel bé comú dels treballadors, en aquest cas.
I per últim, Pepe, podries fer una valoració o una reflexió de com veus el món del treball avui?
Uf. A veure, jo diria que com en forma que potser paral·lela o similar al que passa al conjunt de la societat, hi ha moltes oportunitats i molts perills, diguem-ne, no? O sigui, podríem dir que està parlant-se d'un canvi radical en el món del treball, en el sentit de la introducció de les noves tecnologies, i segons com es desenvolupin, doncs impliquen una transformació del treball que fins i tot en alguns llocs està produint, doncs, un retorn, diguem-ne, a formes gairebé semifeudals, diguem-ne. Però, d'altra banda, aquesta renovació també implica que apareix, diguem-ne, el que seria el capital intel·lectual del treballador, que és clau per a les empreses, i que si el sindicalisme, si el món reivindicatiu fa valdre aquesta importància del capital intel·lectual que aporta el treballador, que és els seus coneixements, experiències, capacitat de reflexionar, capacitat de tenir iniciatives, capacitat de proposar coses, i a més de dominar l'enteniment, el coneixement, com una eina més de fumidificació dels productes, doncs el treballador té una oportunitat no només de ser el que està per sota, sinó de participar dins de l'empresa, no? Jo crec que és sobre la possibilitat de participació dins de l'empresa i participar democràticament, democratització de l'empresa.
Doncs grans oportunitats i grans perills en el món del treball, però, evidentment, sense deixar mai les reivindicacions, les lluites ben legítimes dels treballadors després de conquestes de segles, no? Moltes gràcies, Pepe Gálvez, guionista, il·lustrador, crític i teòric del còmic. Ens quedem amb ganes de parlar un dia de còmic, que segur que seria molt divertit. També sindicalista a Comissions Obreres. Fins una propera ocasió, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del punt 25 de l'encíclica Caritas in Veritate de Benet XVI. Maria, endavant.
El conjunt dels canvis socials i econòmics fa que les organitzacions sindicals tinguin més dificultats per desenvolupar la seva tasca de representació dels interessos dels treballadors, també perquè els governs, per raons d'utilitat econòmica, limiten sovint les llibertats sindicals o la capacitat de negociació dels sindicats mateixos. Les xarxes de solidaritat tradicionals es veuen obligades a superar obstacles més grans. Per tant, la invitació de la doctrina social de l'Església, començant per la Rerum Novarum, va donar vida a associacions de treballadors per defensar els seus drets. Ha de ser respectada, avui més que ahir, donant per damunt de tot una resposta prompta i d'altres mires a la urgència d'establir noves sinergies en l'àmbit internacional i local.
A més, a través d'aquesta secció oferim sempre un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Maria, què oferim avui?
Doncs us recomanem que consulteu el blog de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona. El trobareu a la Cotorra, escrit amb CCOO, Torre, www.blogspot.com i el perfil de Twitter, @lacotorra, a Twitter, perdoneu.
Sí.
També podeu consultar el documental titulat La Cotorra 1989-2024 i el podreu trobar fàcilment a YouTube. I també es pot visitar la mostra que porta per nom La Cotorra 1989-2024, 35 anys d'informació sindical, al local que Comissions Obreres té al carrer Font i Escolà, al barri del Raval de Badalona. Més endavant es mourà també a la mostra a diferents centres cívics de Badalona.
I per acabar, un apunt d'agenda.
Aquest diumenge 7 d'abril, coincidint amb el Dia Mundial pel Dret a la Salut, s'ha convocat manifestacions per la defensa de la sanitat pública al 100% universal i de qualitat. A la capital catalana, a 11:45, sortirà la manifestació de la plaça Orquina 1 de Barcelona fins a la plaça Sant Jaume.
Maria Guarch, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
El llevat dins la pasta. Fins aquí l'edició d'aquesta secció d'un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o altres aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.